Solo 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern diu ara que mantindrà la literatura catalana i castellana com obligatòries. És en paraules de la consellera Esther Niubó, una línia vermella de l'executiu, Maria Pagès.
La consellera ha comparegut avui per explicar els canvis a batxillerat i tranquil·litzar el sector educatiu després de la polèmica originada per la proposta d'adaptació a la Llei d'Educació de 2020 que convertia la literatura catalana en optativa.
Aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat. Estem en converses amb el Ministeri, de fet ho hem estat fins a dia d'avui, i veiem molt bona receptivitat pel que fa a entendre i a respectar, atenent sobretot a la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
Pendents a aquesta hora de la votació al Congrés sobre la proposició de llei per regular els contractes de lloguer de temporada i d'habitacions.
El que es vota és si el Congrés pren o no en consideració la iniciativa que valen sumar Esquerra i Bildu. Pilar Balloguera és la diputada d'Esquerra, Gala Pint dels Comuns i Marta Madrenes de Junts.
Què fem avui? Tapar els forats de la llei d'habitatge.
Con el uso fraudulento de los contratos de temporada y habitaciones se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler año a año.
Fem un sí al debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text.
L'Audiència de Barcelona arxiva la investigació sobre la suposada trama russa del procés.
Els magistrats diuen que el jutge Aguirre va utilitzar un subterfugi processal per continuar amb el procediment que afectava diversos polítics independentistes, entre ells Carles Puigdemont.
La Fiscalia de València avala que els tribunals investiguin la possible responsabilitat penal del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestió de la Dana.
La tarda en activació de l'alerta, malgrat els avisos dels organismes meteorològics, està darrere la imputació. En la Dana hi van morir 223 persones i en continuen desaparegudes 3 més, segons la darrera actualització.
En cultura, l'actriu Marisa Paredes ha mort aquest dimarts als 78 anys.
La intèrpret, que va ser Premi Nacional de Cinematografia, medalla d'or al mèrit de les Belles Arts i Gala i Goya d'Honor, deixa una carrera de 60 anys molt marcada per la seva presència en moltes pel·lícules de Pedro Almodóvar.
I en esport, Jordi Cervantes, al Barça de bàsquet, vol recuperar sensacions.
Els blaugranes reben la visita del Fenerbahçe al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre en la 16a jornada de l'Eurolliga. Els culers, que sumen 6 derrotes en els últims 8 partits, necessiten la victòria per capgirar la situació i tornar a entrar en la zona de play-off. A la mateixa hora, el Baxi Manresa buscarà, davant el Dertona italià, acabar primer en la darrera jornada de la fase de grups de la Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plenada de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps del tot anticiclònic i molt estancat també el que hem tingut aquest dimarts. La boira en alguns indrets del Segrià, les Garrigues, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, no s'ha acabat desfent. Per tant, déu-n'hi-do el dia de rigorós hivern a indrets com la Terra Ferma, poc més de 2-3 graus de màxima avui. En canvi, a gran part de la resta del país el sol ha estat més dominant, una mica apagat per aquests núvols prims que han arribat aquesta tarda, però s'ha pogut espavilar la temperatura en proporció pujant més aquest mercuri al Pirineu que no pas en d'altres indrets més allunyats d'aquesta serralada. Pel que fa als núvols, ja diem, alguns de prims poc importants que han deixat una posta de sol molt maca i aquestes boires que no es desfan encara d'alguns trams del Segre. Han de continuar aquesta nit i demà. De fet, serà difícil que s'acabin desfent d'alguns indrets de Ponent, del mig Segre aproximadament, del sud de l'Alt Urgell, i per tant en aquestes comarques continuarà el fred ben viu. A la resta del país serà un dimecres més tranquil i amb més temperatura que avui, sobretot a la Costa Daurada. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem de problemes. Problemes en aquesta xarxa viària, en general molt volum de trànsit avui en tota la xarxa viària que envolta Barcelona, també les seves rondes, tota la zona del Vallès, tot vies properes al Maresme, properes a Mataró. En fi, en general molt volum de trànsit. Però és que, a més, volem repassar incidències que encara ens compliquen més la circulació. Per exemple, aquest accident a la C-55 a Manresa, que talla la via en totes dues direccions. Hi ha cues importants, els vehicles aturats retencions en tots dos sentits de la marxa. Per tant, problemes, com et deia, és a causa d'un accident a la C-55 a Manresa, que manté la via tallada en totes dues direccions. A l'extrem sud de Barcelona també parlem de problemes per un accident. Autovia C-31 a l'Hospitalet de Llobregat, retencions d'almenys un parell de quilòmetres en sentit Barcelona. I obres que també ens compliquen el trànsit. Autopista AP7 a Capmany, cua de 4 quilòmetres en sentit nord, ja anant cap a la Jonquera. O també parlem d'obres i aturades d'un parell de quilòmetres a l'autovia 2 a Abrera i en sentit Lleida. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja't a casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso com...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern diu ara que mantindrà la literatura catalana i castellana com obligatòries. És, en paraules de la consellera Esther Niubó, una línia vermella de l'executiu. El cert, però, és que la Generalitat ha fet marxa enrere després del polèmic anunci d'educació aquest dilluns.
El departament va fer arribar una carta a les direccions dels centres amb els canvis per adaptar el currículum a la llei estatal i, entre ells, el pas de la literatura catalana a assignatura optativa. Després de la polèmica, tant al sector educatiu com a l'àmbit polític, avui la consellera ha hagut de comparèixer des de Palau per sortir del pas de les crítiques, assegurant que tant la literatura castellana com la catalana continuaran sent assignatures de modalitat a segon de batxillerat. Niubó ha anunciat que estan en converses amb el govern espanyol i que esperen que ho acceptin.
Tot plegat, com dèiem ahir, uns canvis que sorgeixen pel requeriment que s'ha fet a la Generalitat per adaptar-se a la Llei d'Educació del 2020. A Esther Minguell.
En una compareixença després del Consell de Govern, Niubó ha assegurat que les mantindran com a assignatures de modalitat a segon de batxillerat, tot i la petició del Ministeri per unificar el currículum de l'alumnat de totes les comunitats autònomes i que feia que passessin a ser opcionals.
Aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat. Estem en converses amb el Ministeri, de fet ho hem estat fins a dia d'avui, i veiem molt bona receptivitat pel que fa doncs, a entendre i a respectar, atenent sobretot a la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
Sobre les modificacions que demana el Ministeri en el batxillerat científic, la unió a primer de batxillerat de física i química en una sola assignatura i la biologia amb geologia i ciències ambientals, la consellera ha explicat que s'està treballant per evitar l'afectació en la quantitat d'hores d'aquestes matèries i poder mantenir les plantilles de professorat. Aquests canvis al currículum de batxillerat encara no estan tancats, el que sí que el govern ha aprovat avui és la modificació curricular bàsica que reforça les matèries de llengua.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, pendents aquesta hora de la votació que es durà a terme aquest vespre al Congrés sobre la proposició de llei per regular els contractes de lloguer de temporada i d'habitacions.
El que es vota és si el Congrés pren o no en consideració la iniciativa que valen sumar Esquerra i Bildu i que fa uns dies va decaure pel vot en contra de Junts, que ara diu que li donarà suport.
David Amador.
Després que la primera volta Junts votés en contra per sorpresa de tothom, en aquesta s'espera que la formació juntaire sí que doni llum verda gràcies a algunes modificacions fetes a la proposta inicial. En aquest sentit, els neoconvergents, que ja van manifestar el seu desig de continuar amb les converses, veuen amb bons ulls els retocs respecte del text anterior per preservar les competències autonòmiques. El text dona aire a una iniciativa promoguda pels moviments socials amb el sindicat de llogateres al capdavant i que han dut a la cambra baixa els grups d'Esquerra, Bildu, Podem, BNG i Sumar. Escoltem per per ordre, les reflexions de Pilar Belloguera, d'Esquerra, Galapín, de Sumar, i Marta Madrenas, de Junts.
Demano que entenguin lo difícil que és poder arribar aquí a cap formulació legislativa que sigui veritablement transformadora en clau social d'esquerres. Què fem avui? Tapar els forats de la llei d'habitatge.
Con el uso fraudulento de los contratos de temporada y habitaciones se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler año a año.
Fem un sí al debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Haurien d'anar en la mateixa línia de la del nostre grup de Junts al Parlament de Catalunya, que ha registrat una proposició legislativa dirigida a eliminar el frau en aquests tipus de lloguer a través d'un registre públic.
La nova proposició de llei incorpora dues novetats. Els contractes de lloguer temporal hauran de estar justificats per l'arrendador i no podran superar els 9 mesos de durada. Abans eren 6. A més, l'arrendatari podrà desistir del contracte passat mig any. Avisar, això sí, amb 30 dies d'antelació, i les parts hauran de pactar una indemnització per l'arrendador.
Encara en clau política, el govern central ha llançat dos missatges contundents a Junts per Catalunya. D'una banda, que Pedro Sánchez no pensa sotmetre's a la qüestió de confiança que li reclama Carles Puigdemont. Per una altra, que la importància d'aprovar els pressupostos de l'any que ve, un projecte pel qual resulten indispensables els 7 diputats postconvergents, és relativa.
En el mateix dia en què la mesa del Congrés ha decidit ajornar la decisió de si tramita o veta la proposició de llei de la formació independentista, la relació amb el PSOE es troba en hores baixes. L'executiu ha deixat clar que passi el que passi amb aquesta iniciativa parlamentària, els efectes jurídics de la qual són nuls. El president no acudirà a la cambra baixa per comprovar si manté el suport dels grups que fan possible la seva investidura. Pilar Alegría.
Las dos formaciones políticas que conforman este gobierno entendemos que no ha lugar para esta cuestión de confianza, sobre todo porque el proyecto que estamos desplegando y que está liderando este gobierno está trasladando resultados positivos para este país.
D'altra banda, el govern reconeix que la negociació dels pressupostos és àrdua i complexa, però manté la voluntat de presentar el projecte de llei.
També és complexa la negociació dels pressupostos catalans. Per això, aquest dimarts, l'executiu ha aprovat la pròrroga pressupostària, mentre assegura Esquerra que compleix els acords d'investidura. L'executiu desitja pactar els pressupostos nous amb els republicans, però encara no els ha convocat a cap reunió. Montcarvajal.
El govern no ha tingut més remei que prorrogar els pressupostos perquè encara no té cap acord amb els comuns i Esquerra per aprovar els del 2025. Els republicans exigeixen que els acords previs es compleixin i la consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que ja ho fan.
Esquerra Republicana acaben de sortir, no, aquest cap de setmana de l'elecció, doncs, de la seva direcció, i per tant ells marquen els seus ritmes i els seus temps d'organització. El que volem traslladar des del govern és que nosaltres fem allò que podem i hem de fer, que és la pròrroga d'aquest pressupost, perquè l'1 de gener l'activitat ordinària del govern i de les polítiques puguin continuar de manera eficaç.
Un dels pactes d'investidura era revertir el privilegi fiscal del joc. Paneque ha dit que això ja ho fan, però alhora ha assegurat que continua tramitant el pla director urbanístic perquè el macrocasino del Hard Rock tiri endavant. Ha argumentat que no fer-ho seria prevaricar.
Avui, per cert, hem sabut que la integració de les policies espanyoles al sistema d'emergència 112 es va iniciar el 2017, segons les actes de la Junta de Seguretat, a les quals ha tingut accés el diari Ara.
La documentació demostra, segons el rotatiu, que la integració va començar amb el govern de Carles Puigdemont, va seguir amb el de Quim Torra, es va avançar amb el de Pere Aragonès i s'ha culminat ara amb el de Salvador Illa. Justament demà, Illa compareixerà al Parlament per donar explicacions a petició de Junts, Esquerra, la CUP i els Comuns.
En clau judicial, la Fiscalia de València avala que els tribunals investiguin la possible responsabilitat penal del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestió de la Dana.
La tarda en activació de l'alerta, malgrat els avisos dels organismes meteorològics, està darrere la imputació. En la Dana hi van morir 223 persones i en continuen desaparegudes 3 més, segons la darrera actualització.
També l'Audiència de Barcelona ha decidit arxivar la investigació sobre la suposada trama russa del procés.
Els magistrats diuen que el jutge Aguirre va utilitzar un subterfugi processal per continuar el procediment que afectava diversos polítics independentistes, entre ells Carles Puigdemont.
I a Madrid, Koldo García ha negat davant del Suprem haver cobrat les comissions denunciades per Víctor Daldama.
Koldo García, l'exassessor del ministre del PSOE, de José Luis Ábalos, ha declarat aquest dimarts al Tribunal Suprem davant del jutge per la trama de presumpta corrupció en la compra de material sanitari, per la qual va comparèixer ahir l'empresari Víctor Daldama. Després de 2 hores i mitja de declaració, García s'ha desmarcat de les presumptes il·legalitats que se li atribueixen tant del cobrament de comissions com d'adjudicacions irregulars de contractes per a comprar material sanitari
i d'obra pública.
Encara a Madrid, a la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils, l'exministre de l'Interior del Partit Popular, Juan Ignacio Zoido, ha dit que els Mossos d'Esquadra són els que haurien de respondre sobre la prevenció i la seguretat com a policia autònoma.
Zoido ha negat que Esati fos col·laborador de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i ha afegit que la responsabilitat de fer seguiment de l'imam de Ripoll abans del 17A era dels Mossos.
No estaba monitorizado el señor Esati y lo que estaba sucediendo en aquel lugar, el que lo debería de saber serían los Mossos. Yo no quiero responsabilizar a los Mossos. Lo que no voy a consentir es que usted siembre una duda sin que tenga ningún elemento de juicio. Porque si usted tuviera alguna posibilidad de que esa tesis fuera cierta, pues yo lo entendería. Pero llegar a sembrar una duda de esas características sobre un cuerpo que tiene la reputación que tiene la Guardia Civil a nivel internacional, me parece que no es obrar con lealtad.
Com ja va fer el número 2 del Ministeri de l'Interior durant els atemptats, José Antonio Nieto, Zoido ha responsabilitat la policia catalana, tot i que els cossos de seguretat comparteixen competències en matèria antiterrorista i han efectuat nombroses operacions a Catalunya.
I pel que fa al judici que segueix en marxa pel cas de les antenes de Badalona, la Fiscalia ha decidit retirar l'acusació contra dos exregidors, però la manté contra l'alcalde, Xavier García Albiol.
Miguel Jurado, del Partit Popular, i Oriol Lladó, d'Esquerra, han quedat exonerats en la sisena jornada del judici després que hagin declarat tots els acusats.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
La Fiscalia segueix demanant a Xavier García Albiol, Tomàs Vizcaíno i Xavier Salvà 2 anys i 10 mesos de presó, 10 d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros a cadascun d'ells i 1 any i mig de presó per a Josep Duran. Precisament Duran ha declarat que, segons el seu criteri jurídic i el del seu secretari de l'Ajuntament, la concessió del terreny que ocupaven les antenes o la seva possible recuperació era competència de patrimoni.
El tema estava situat en patrimoni. Entendemos que la recuperació del patrimoni és de dret imperatiu i necessari. Necesario y está por encima de cualquier otro expediente urbanístico. Por lo tanto, ese patrimonio que le correspondería de forma imperativa y necesaria y previa a cualquier tipo de licencia o actuación.
El Ministeri Públic també demana que les dues companyies telefòniques paguin prop de 17.448 euros a l'Ajuntament de Badalona per les taxes no pagades, segons càlculs de l'Oficina Antifrau. A Vodafone, a més, li reclama que torni els 8.300 euros d'electricitat consumida per haver-se endollat a la xarxa elèctrica de la comissaria quan va instal·lar l'antena.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La vaga de neteja que ha de començar diumenge a Barcelona serà inevitable. És l'avís que ha fet des de la xarxa UGT, que critica l'immobilisme de les empreses de la contracta i la poca implicació de l'Ajuntament per desencallar el conflicte. Helena Puigdueta.
24 hores després del fracàs de la reunió a la seu de treball i sense cap nova trobada a la vista, els pronòstics són del tot pessimistes i la UGT diu que no és per falta de voluntat sindical. Ramon Cebrián, membre de la comissió negociadora, constata que les 4 empreses concessionàries fa temps que estan tancades en banda, tot i l'advertència des del mes de setembre d'una possible vaga. Es neguen a pagar els endarreriments salarials a la plantilla mentre es continua negociant el nou conveni i sense gestos, diu la UGT, difícilment es desconvocarà la vaga.
És una llàstima perquè des de l'any 80 aquí no hi ha cap paga i no crec que es valori en absolut l'actitud que hem tingut durant moltíssims anys i que ningú, que les empreses s'han quedat estancades, l'Ajuntament tampoc posa res de la seva part perquè això es desbloquegi. Si no hi ha moviments, jo crec que diumenge a la nit començarà la vaga.
Si res canvia, doncs, la protesta de 3 dies arrencarà diumenge a les 10 de la nit i s'allargarà fins a les 10 de la nit del dia de Nadal.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament farà un canvi a l'ordenança que protegirà els patis de les escoles i el soroll dels centres educatius que no podran ser considerats contaminació acústica.
El Centre dels Salesians de Rocafort ha liderat aquesta proposta de canvi en la norma que tots els partits de l'Ajuntament volen elevar al Parlament.
Anna Ruiz.
Precisament representants d'aquesta escola mantenen aquest dimarts converses amb grups polítics del Parlament i volen sumar forces amb una 20ena d'escoles a Barcelona que han hagut de retallar els horaris o els grups de nens al pati, suprimir extraescolars o no posar música per no molestar alguns veïns. Des de Salesians de Rocafort, el seu director acadèmic, Jordi Barberán, ha apostat per la convivència entre veïns i escoles i situa en l'època de la pandèmia l'actitud antiescoles d'alguns d'ells.
Hem passat una situació doncs, que aquesta convivència que hi havia hagut tota la vida
s'ha vist trencada per un grupet reduït de veïns que els molesta les activitats pròpies d'una escola. Avui doncs, serem representants dels polítics del Parlament amb la idea aquesta de poder parlar i transmetre el neguit que tenim actualment amb aquest tema i després perquè es pugui dur a terme el canvi d'ordenança municipal doncs, que Julián de Barcelona va aprovar la setmana passada.
Els salesians de Rocafort han hagut de tancar alguns espais esportius davant les queixes d'alguns veïns del barri.
I a Valls, l'Ajuntament ha celebrat aquest dimarts a la tarda un ple extraordinari per debatre definitivament les ordenances fiscals del 2025 i resoldre les al·legacions que han presentat els grups de l'oposició. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els dos grups de l'equip de govern, format per Junts per Valls i Esquerra, s'han quedat sols en l'aprovació de les ordenances fiscals de l'any que ve. Entre les principals novetats hi ha l'increment de l'impost de la brossa i dels vehicles. També s'apuja l'IBI urbà, però es mantenen les bonificacions per a la creació i rehabilitació d'habitatges. D'aquesta manera s'han desestimat les al·legacions presentades d'una ciutadana individual, PSC, Vox i la cooperativa d'habitatge La Titaranya per poca concreció. Així ho ha exposat el regidor d'Hisenda, Finances i Contractació, Martí Barberà.
Segurament estem entre els dos pols, no? Tant el Vox com PSC vol baixar impostos, la CUP els voldria pujar, voldria fer, doncs nosaltres el que creiem és que sempre criteri és la fiscalitat justa i necessària per mantenir la qualitat dels serveis, per fer un Valls ambiciós i pròsper.
Un cop celebrada aquesta sessió, el consistori encara té previst un ple ordinari el proper dilluns 30 de desembre, amb la incògnita si es podrà sotmetre a votació el pressupost del 2025.
En cultura, l'actriu Marisa Paredes ha mort aquest dimarts als 78 anys. La intèrpret, que va ser Premi Nacional de Cinematografia, Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts i Goya d'Honor, deixa una carrera de 60 anys molt marcada per la seva presència a moltes pel·lícules de Pedro Almodóvar.
Marisa Paredes ha mort aquesta matinada a l'Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, on va ingressar ahir a la nit perquè es trobava malament. Actualment el seu cadàver es troba al tanatori de Sant Isidre de la capital.
Nascuda a Madrid l'any 1946, la carrera de Paredes va estar molt lligada, com dèiem, a la del director Manchec i va aparèixer a films com Tacones Lejanos.
Amb Pedro Almodóvar, Paredes va treballar a La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre o La piel que habito. A banda, l'actriu va treballar per altres directors com Agustí Villaronga o Guillermo del Toro, a més de participar en moltes obres de teatre. De fet, l'any vinent tenia previst estrenar el monòleg Cargada de futuro, dirigit per Lluís Pasqual.
I el sector editorial tancarà l'any amb un augment del 10% de la venda de llibres i destaca, sobretot, l'interès per la literatura juvenil. Són dades que ha donat a conèixer el Gremi d'Editors de Catalunya, que aquest vespre celebra la seva trobada anual a la nit de l'edició. Esther Minguell.
Bona salut del sector editorial, que preveu tancar l'any amb una facturació d'un 1.200.000 euros, un 10% més que el 2023. Una de les raons és la incorporació dels joves a la lectura, juntament amb l'augment de les vendes de llibres de ficció i no ficció. Ho explica Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya.
Un dels grans elements de la literatura juvenil ha estat l'impuls d'aquest gènere que es diu el romàntasi, que és una barreja de la literatura romàntica i la literatura fantàstica. És un segment del llibre que està creixent amb moltíssima força i que ens ha portat molts lectors joves. I no hem de perdre de vista que en la ficció, en general, s'està creixent per sobre del 10% i amb la no ficció estaríem també al voltant d'aquest 9 o 10%.
El còmic recupera el creixement de vendes després de 2 anys de moderació i el llibre de butxaca també puja, en part gràcies al comerç electrònic. Un de cada 3 llibres que es venen és en català.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet rep el Fenerbahçe al Palau Blaugrana a partir de 8:45, en partit de la 16a jornada de l'Eurolliga. És una prova de nivell per als blaugranes, que han perdut 7 dels últims 10 partits disputats. El tècnic Joan Peñarroya feia una crida a la plantilla a reivindicar-se des de la Unió.
Això no és una cosa de l'entrenador, només. L'entrenador té molt a dir, però és una cosa de tothom. És moment de parlar poc i de fer la feina. Sobretot estem tenint unes desconnexions dins dels partits que ens castiguen molt, doncs intentar superar-les plegats, però des dels bàsics.
El duel significa més el retorn de Saras Jasikevicius, ara entrenador del conjunt turc, al Palau. El Fenerbahçe és quart, 2 triomfs per sobre del Barça, 11. A la Champions, la tercera competició masculina continental, el Baxi Manresa tanca la fase de grups del Nou Congost amb la visita del Dertona italià. Als vegents els cal guanyar de més de 17 punts si volen ser campions de grup i accedir directament al top 16, esquivant l'eliminatòria prèvia. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Si els manresans aconsegueixen una victòria, amb aquesta diferència quedarien primers de grups i s'estalviarien una fase d'eliminatòria que disputen els segons i tercers classificats. L'aler Àlex Reyes explica que el repte és un al·licient més per girar full de la derrota de dissabte contra el Morabanc Andorra a la Lliga.
Somos conscientes de lo que hicimos mal, de los errores que cometimos y bueno, teniendo eso en cuenta y habiendo aprendido sobre ello, pues con muchas ganas de ponerlo en funcionamiento, las soluciones que hemos aplicado y con ganas de que llegue el partido. Tortona es un buen conjunto, un buen equipo, jugadores de nivel, pero somos conscientes de que bueno, también nosotros somos capaces de levantar esto.
El partit serà el 9 Congost, a 8:45 del vespre, i el club espera un ple al pavelló per acompanyar l'equip en aquesta gesta.
En futbol, Aitana, bon matí, acaba de guanyar el premi The Best que atorga la FIFA. La blaugrana s'enduia ahir el Golden Woman, el premi a la millor futbolista. Encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha assegurat que el Barça ha activat la via judicial amb dues demandes que busquen renovar, l'alta de Dani Olmo i de Pau Víctor.
Unes demandes, però diguem-ne, sin actitud, que deia aquell, no? Perquè el que volem és, d'alguna manera, doncs tenir tots les possibilitats per inscriure en aquests jugadors cobertes, ja bé sigui la via judicial, que doncs donen la mesura cautelar ja ho tindríem, estem apel·lant al marge de salari que ens ha deixat el Ter Stegen, si no, evidentment, també estem treballant amb la línia d'ingressar els diners que, segons les normes del Fair Play, el contracte amb Nike és fonamental.
I pel que fa a l'agenda futbolística, avui disputa el partit de setzens de final de la Copa Catalunya masculina. Al Terrassa Europa, a partir de les 8, duel entre dos equips de la segona federació.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Maria Pagès i Cristina Cantal a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
En xarxa. Edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
Esperabas para decirme lo que ya no siente. El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares. Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones, con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones. Hace algunos días no he sabido contestarte. Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme. Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás. Y nadie ha dicho que sea indiferente a la mirada que te vuelve ausente y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar. Búscate un amigo que sea refugio bajo la tormenta. Si lo que yo te debo es ser honesta, el resto ya no cuenta. Hace algunos días no he sabido contestarte. El tren que lleva
Són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern diu ara que mantindrà la literatura catalana i castellana com obligatòries. És, en paraules de la consellera Esther Niubó, una línia vermella de l'executiu. Maria Pagès.
La consellera ha comparegut avui per explicar els canvis a batxillerat i tranquil·litzar el sector educatiu després de la polèmica originada per la proposta d'adaptació a la Llei d'Educació de 2020 que convertia la literatura catalana en optativa.
Aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat. Estem en converses amb el Ministeri, de fet ho hem estat fins a dia d'avui, i veiem molt bona receptivitat pel que fa doncs, a entendre i a respectar, atenent sobretot a la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
Pendents a aquesta hora de la votació al Congrés sobre la proposició de llei per regular els contractes de lloguer de temporada i d'habitacions.
El que es vota és si el Congrés pren o no en consideració la iniciativa que valen sumar Esquerra i Bildu. Pilar Bellugueres, la diputada d'Esquerra, Galapín dels Comuns i Marta Madrenes de Junts.
Què fem avui? Tapar els forats de la llei d'habitatge.
Con el uso fraudulento de los contratos de temporada y habitaciones se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler año a año.
Fem un sí al debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text.
L'Audiència de Barcelona arxiva la investigació sobre la suposada trama russa del procés.
Els magistrats diuen que el jutge Aguirre va utilitzar un subterfugi processal per continuar amb el procediment que afectava diversos polítics independentistes, entre ells Carles Puigdemont.
La Fiscalia de València avala que els tribunals investiguin la possible responsabilitat penal del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestió de la Dana.
La tarda en activació de l'alerta, malgrat els avisos dels organismes meteorològics, està darrere la imputació. La Dana hi va morir 223 persones i en continuen desaparegudes 3 més, segons la darrera actualització.
En cultura, l'actriu Marisa Paredes ha mort aquest dimarts als 78 anys.
La intèrpret, que va ser Premi Nacional de Cinematografia, medalla d'or al mèrit de les Belles Arts i Goya d'Honor, deixa una carrera de 60 anys molt marcada per la seva presència a moltes pel·lícules de Pedro Almodóvar.
I en esport, Jordi Cervantes, al Barça de bàsquet, vol recuperar sensacions.
Els blaugrana reben la visita del Fenerbahçe al Palau Blaugrana a partir de 9:15 del vespre en la 16a jornada de l'Eurolliga. Els culers, que sumen 6 derrotes en les últimes 8 partits, necessiten la victòria per capgirar la situació i tornar a entrar en la zona de play-off. A la mateixa hora, el Baxi Manresa buscarà davant el Dertona italià acabar primer en la darrera jornada de la fase de grups de la Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planades serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps del tot anticiclònic i molt estancat també el que hem tingut aquest dimarts. La boira en alguns indrets del Segrià, les Garrigues, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell no s'ha acabat desfent. Per tant, déu-n'hi-do el dia de rigorós hivern a indrets com la Terra Ferma, poc més de 2-3 graus de màxima avui. En canvi, a gran part de la resta del país el sol ha estat més dominant, una mica apagat per aquests núvols prims que han arribat aquesta tarda, però s'ha pogut espavilar la temperatura en proporció a pujar més aquest mercuri al Pirineu que no pas en d'altres indrets més allunyats d'aquesta serralada. Pel que fa als núvols, ja diem, alguns de prims poc importants que han deixat una posta de sol molt maca i aquestes boires que no es desfan encara d'alguns trams del Segre. Han de continuar aquesta nit i demà. De fet, serà difícil que s'acabin desfent d'alguns indrets de Ponent, del mig Segre, aproximadament del sud de l'Alt Urgell, i per tant en aquestes comarques continuarà el fred ben viu. A la resta del país serà un dimecres més tranquil i amb més temperatura que avui, sobretot a la Costa Daurada. Us seguirem a la xarxa.
I connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Lali. Doncs sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària, però encara parlem de problemes en aquesta C55, ho comentàvem anteriorment, aquest accident a la zona de Manresa. Hem de dir que ja tenim reoberta del tot la via, per tant ja no queda cap carril tallat al trànsit, però encara hi ha cues importants en totes dues direccions, sobretot en sentit nord. Per tant, encara problemes, si més no retencions, en aquest tram de la C55, tota la zona de Manresa, en tots dos sentits de la marxa, problemes sobretot en sentit nord. També continuen les obres a l'autovia 2, zona d'Abrera, ara hi ha aturades més puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit Lleida, I de la resta de vies, per volum de trànsit, encara aturades baixant des del Vallès cap a Barcelona, tant a la C33 com a la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, i a la C60 també un parell de quilòmetres de retencions a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Resposta. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern diu ara que mantindrà la literatura catalana i castellana com obligatòries. És, en paraules de la consellera Esther Niubó, una línia vermella de l'executiu. El cert, però, és que la Generalitat ha fet marxa enrere després del polèmic anunci d'educació aquest dilluns.
El departament va fer arribar una carta a les direccions dels centres amb els canvis per adaptar el currículum a la llei estatal i, entre ells, el pas de la literatura catalana a assignatura optativa. Després de la polèmica, tant al sector educatiu com a l'àmbit polític, avui la consellera ha hagut de comparèixer des de Palau per sortir del pas de les crítiques asseguren que tant la literatura castellana com la catalana continuaran sent assignatures de modalitat a segon de batxillerat. Niubó ha anunciat que estan en converses amb el govern espanyol i que esperen que ho acceptin.
Tot plegat, com dèiem ahir, uns canvis que sorgeixen pel requeriment que s'ha fet a la Generalitat per adaptar-se a la Llei d'Educació del 2020. Esther Minguell.
En una compareixença després del Consell de Govern, Niubó ha assegurat que les mantindran com assignatures de modalitat a segon de batxillerat, tot i la petició del Ministeri per unificar el currículum de l'alumnat de totes les comunitats autònomes i que feia que passessin a ser opcionals.
Aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat. Estem en converses amb el Ministeri, de fet ho hem estat fins a dia d'avui, i veiem molt bona receptivitat pel que fa doncs, a entendre i a respectar, atenent sobretot a la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
Sobre les modificacions que demana el Ministeri en el batxillerat científic, la unió a primer de batxillerat de física i química en una sola assignatura i la biologia amb geologia i ciències ambientals, la consellera ha explicat que s'està treballant per evitar l'afectació en la quantitat d'hores d'aquestes matèries i poder mantenir les plantilles de professorat. Aquests canvis al currículum de batxillerat encara no estan tancats, el que sí que el govern ha aprovat avui és la modificació curricular bàsica que reforça les matèries de llengua.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, pendents a aquesta hora de la votació que es durà a terme d'aquí poc al Congrés sobre la proposició de llei per regular els contractes de lloguer de temporada i d'habitacions.
El que es vota és si el Congrés pren o no en consideració la iniciativa que valen sumar Esquerra i Bildu i que fa uns dies va decaure pel vot en contra de Junts, que ara diu que li donarà suport.
David Amador.
Després que la primera volta Junts votés en contra per sorpresa de tothom, en aquesta s'espera que la formació juntaire sí que doni llum verda gràcies a algunes modificacions fetes a la proposta inicial. En aquest sentit, els neoconvergents, que ja van manifestar el seu desig de continuar amb les converses, veuen amb bons ulls els retocs respecte del text anterior per preservar les competències autonòmiques. El text dona aire a una iniciativa promoguda pels moviments socials amb el sindicat de llogateres al capdavant i que han dut a la cambra baixa els grups d'Esquerra, Bildu, Podem, BNG i Sumar. Escolta per ordre les reflexions de Pilar Belloguera d'Esquerra, Galapín de Sumar i Marta Madrenas de Junts.
Demano que entenguin lo difícil que és poder arribar aquí a cap formulació legislativa que sigui veritablement transformadora en clau social d'esquerres. Què fem avui? Tapar els forats de la llei d'habitatge.
Con el uso fraudulento de los contratos de temporada y habitaciones se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler año a año.
Fem un sí al debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Haurien d'anar en la mateixa línia de la del nostre grup de Junts al Parlament de Catalunya, que ha registrat una proposició legislativa dirigida a eliminar el frau en aquests tipus de lloguer a través d'un registre públic.
La nova proposició de llei incorpora dues novetats. Els contractes de lloguer temporal hauran d'estar justificats per l'arrendador i no podran superar els 9 mesos de durada. Abans eren 6. A més, l'arrendatari podrà desistir del contracte passat mig any. Avisar, això sí, amb 30 dies d'antelació, i les parts hauran de pactar una indemnització per l'arrendador.
Encara en clau política, el govern central ha llançat dos missatges contundents a Junts per Catalunya. D'una banda, que Pedro Sánchez no pensa sotmetre's a la qüestió de confiança que li reclama Carles Puigdemont. I per l'altra, que la importància d'aprovar els pressupostos de l'any que ve, un projecte per al qual resulten indispensables els 7 diputats postconvergents, és relativa.
En el mateix dia en què la mesa del Congrés ha decidit d'ajornar la decisió de si tramita o veta la proposició de llei de la formació independentista, la relació amb el PSOE es troba en hores molt baixes. L'executiu ha deixat clar que passi el que passi amb aquesta iniciativa parlamentària, els efectes jurídics de les quals són nuls. El president no acudirà a la cambra baixa per comprovar si manté el suport dels grups que van fer possible la seva investidura. Pilar Alegría és la portaveu del govern.
Las dos formaciones políticas que conforman este gobierno entendemos que no ha lugar para esta cuestión de confianza, sobre todo porque el proyecto que estamos desplegando y que está liderando este gobierno está trasladando resultados positivos para este país.
D'altra banda, el govern reconeix que la negociació dels pressupostos és àrdua i complexa, però manté la voluntat de presentar el projecte de llei.
També és complexa la negociació dels pressupostos catalans. Per això, aquest dimarts, l'executiu ha aprovat la pròrroga pressupostària, mentre assegura Esquerra Republicana que compleix els acords d'investidura. L'executiu desitja pactar els pressupostos nous amb els republicans, però encara no els ha convocat a cap reunió. Mont Carvajal.
El govern no ha tingut més remei que prorrogar els pressupostos perquè encara no té cap acord amb els comuns i Esquerra per aprovar els del 2025. Els republicans exigeixen que els acords previs es compleixin i la consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que ja ho fan.
Esquerra Republicana acaben de sortir, no, aquest cap de setmana de l'elecció, doncs, de la seva direcció, i per tant ells marquen els seus ritmes i els seus temps d'organització. El que volem traslladar des del govern és que nosaltres fem allò que podem i hem de fer, que és la pròrroga d'aquest pressupost perquè l'1 de gener l'activitat ordinària del govern i de les polítiques puguin continuar de manera eficaç.
Un dels pactes d'investidura era revertir el privilegi fiscal del joc. Paneque ha dit que això ja ho fan, però alhora ha assegurat que continua tramitant el pla director urbanístic perquè el macrocasino del Hard Rock tiri endavant. Ha argumentat que no fer-ho seria prevaricar.
Avui, per cert, hem sabut que la integració de les policies espanyoles al sistema d'emergències 112 es va iniciar el 2017, segons les actes de la Junta de Seguretat a les quals ha tingut accés el diari Ara.
La documentació demostra, segons el rotatiu, que la integració va començar amb el govern de Carles Puigdemont, va seguir amb el de Quim Torra, es va avançar amb el de Pere Aragonès i s'ha culminat ara amb el de Salvador Illa. Justament demà Illa compareixerà al Parlament per donar explicacions a petició de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
En clau judicial, la Fiscalia de València avala que els tribunals investiguin la possible responsabilitat penal del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestió de la Dana.
La tarda en activació de l'alerta, malgrat els avisos dels organismes meteorològics, està darrere la imputació. En la Dana hi van morir 223 persones i en continuen desaparegudes 3 més, segons la darrera actualització.
L'Audiència de Barcelona ha decidit arxivar la investigació sobre la suposada trama russa del procés.
Els magistrats diuen que el jutge Aguirre va utilitzar un subterfugi processal per continuar amb el procediment que afectava diversos polítics independentistes, entre ells Carles Puigdemont.
I a Madrid, Koldo García ha negat davant el Suprem haver cobrat les comissions denunciades per Víctor Daldama.
Koldo García, l'exassessor del ministre del PSOE, José Luis Ábalos, ha declarat aquest dimarts al Tribunal Suprem davant del jutge per la trama de presumpta corrupció en la compra de material sanitari, per la qual va compareixer ahir l'empresari Víctor Daldama. Després de 2 hores i mitja de declaració, García s'ha desmarcat de les presumptes il·legalitats que se li atribueixen, tant del cobrament de comissions com d'adjudicacions irregulars de contractes per a comprar material sanitari i d'obra pública.
Encara a Madrid, a la Comissió d'Investigació sobre els atemptats del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils, l'exministre de l'Interior del Partit Popular, Juan Ignacio Zoido, ha dit que els Mossos d'Esquadra són els que haurien de respondre sobre la prevenció i la seguretat com a policia autònoma.
Zoido ha negat que Esati fos col·laborador de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional i ha afegit que la responsabilitat de fer seguiment de l'imam de Ripoll abans del 17A era dels Mossos.
No estaba monitorizado el señor Esati y lo que estaba sucediendo en aquel lugar, el que lo debía de saber serían los Mossos. Yo no quiero responsabilizar a los Mossos. Lo que no voy a consentir es que usted siembre una duda sin que tenga ningún elemento de juicio, porque si usted tuviera alguna posibilidad de que esa tesis fuera cierta, pues yo lo entendería. Pero llegar a sembrar una duda de esas características sobre un cuerpo que tiene la reputación que tiene la Guardia Civil a nivel internacional, me parece que no es obrar con lealtad.
Com ja va fer el número 2 del Ministeri de l'Interior durant els atemptats, José Antonio Nieto, Zoido ha responsabilitzat la política catalana, tot i que els cossos de seguretat comparteixen competències en matèria antiterrorista i han efectuat nombroses operacions a Catalunya.
I pel que fa al judici que segueix en marxa pel cas de les antenes de Badalona, la Fiscalia ha decidit retirar l'acusació contra dos exregidors, però la manté contra l'alcalde, Xavier García Albiol.
Miguel Curado, del Partit Popular, i Oriol Lladó, d'Esquerra Republicana, han quedat exonerats en la sisena jornada del judici després que hagin declarat tots els acusats.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
La Fiscalia segueix demanant a Xavier García Albiol, Tomàs Vizcaíno i Xavier Salvà 2 anys i 10 mesos de presó, 10 d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros a cadascun d'ells i 1 any i mig de presó per a Josep Duran. Precisament, Duran ha declarat que, segons el seu criteri jurídic i el del seu secretari de l'Ajuntament, la concessió del terreny que ocupaven les antenes o la seva possible recuperació era competència de patrimoni.
El tema estava situat en patrimoni. Entendemos que la recuperació del patrimoni és de dret imperatiu i necesario y está por encima de cualquier otro expediente urbanístico. Por lo tanto, ese patrimonio que le correspondería de forma imperativa y necesaria y previa a cualquier tipo de licencia o actuación.
El Ministeri Públic també demana que les dues companyies telefòniques paguin prop de 17.448 euros a l'Ajuntament de Badalona per les taxes no pagades, segons càlculs de l'Oficina Antifrau. A Vodafone, a més, li reclama que torni els 8.300 euros d'electricitat consumida per haver-se endollat a la xarxa elèctrica de la comissaria quan va instal·lar l'antena.
Aquest 2024 es compleixen 40 anys des que el Departament de Salut va posar en marxa el programa de trasplantaments.
Una iniciativa pionera a l'Estat que va marcar un abans i un després per la vida de molts ciutadans i ciutadanes. L'acte ha tingut lloc al Palau de la Generalitat i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat i també de la consellera de Salut.
Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
En l'acte s'ha posat en valor el paper que ha tingut Catalunya pel que fa als transplantaments i és que ha estat pionera en la majoria dels transplantaments a Espanya. Per exemple, el 1984 es va fer el primer transplantament de fetge i cor. De fet, va ser en aquell mateix any quan es va crear el programa de transplantaments. El director de l'Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tort, ha posat en valor la feina de tots els professionals i també ha agraït a tots els donants.
El procés de donació i transplantament és també la suma de dues de les grans virtuts humanes, la capacitat professional més avançada i la solidaritat més profunda. Per això, una vegada més i sempre, volem donar també les gràcies als donants i a les seves famílies. Sense ells no s'explicaria aquesta història d'èxit.
L'acte compta amb la presència del president de la Generalitat, de la consellera de Salut i també compta amb dues ponències sobre la donació d'òrgans i teixits i el transplantament d'òrgans a càrrec de l'exdirectora del programa de transplantament de l'Hospital Vall d'Hebron i a càrrec del gerent de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Més coses. Desenes d'entitats ecologistes han demanat aquest dimarts una moratòria de tots els plans urbanístics amb risc d'inundabilitat.
La petició l'han fet al peu de les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Les entitats denuncien que al mateix temps que la classe política es lamenta per les morts que la Dana ha ocasionat a València, continua tramitant plans en zones on hi ha risc d'inundacions. Argumenten que els mateixos plans urbanístics reconeixen els riscos d'inundabilitat i que l'Agència Catalana de l'Aigua n'informa de manera favorable favorable aportant mesures de gestió del risc. Mesures que les associacions consideren pagats per tal de poder passar el tràmit i construir. Carlos Ballestero és membre de l'Entesa per un Gran Parc Litoral al Besòs.
A banda de que aquí hi hagi avisadors acústics, cartells i demés, en cas de que aquí hi hagués una inundació, els habitants han de prendre mesures d'autoprotecció. I jo em pregunto si hi hauria algun polític que seria capaç d'anar allí a València, a Paiporta o a Xiva, anar i dir-los, escolteu, una altra vegada preneu mesures d'autoprotecció.
Els col·lectius denunciants no descarten sortir al carrer a principis d'any. Han adreçat les seves demandes als màxims responsables de la Conselleria de Territori i l'Agència Catalana de l'Aigua, les alcaldies dels municipis afectats, l'AMB i el Consorci del Besòs.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Sant Andreu i La Veu de Sant Joan.
Més d'un centenar de comerços de Sant Andreu de la Barca s'han adherit al sistema de seguretat SAP Alerta. Es tracta d'una aplicació gratuïta que connecta amb un avís silenciós comerços, restaurants i establiments del municipi amb la policia local. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
És una eina que nosaltres valorem de forma molt positiva perquè es permet tenir una mena de termòmetre molt directa del que passa en els comerços de la localitat.
L'aplicació és gratuïta i serveix per a qualsevol terminal mòbil o tauleta amb el sistema operatiu Android.
Sant Joan de les Abadeses commemorarà el bicentenari de Jaume Nonó aquest pròxim 2025 amb activitats que començaran el mes de gener i s'acabaran cap al mes de setembre. Jaume Nonó és una de les personalitats més importants de la història del municipi, ja que va compondre la música de l'himne nacional mexicà l'any 1854. L'alcalde Ramon Roquer explica alguna de les activitats que faran l'any vinent.
Volem actualitzar el llibre que vam publicar el 2010 l'Ajuntament sobre la vida de Jaume Nonó. Aprofitarem per fer un documental sobre la seva vida gravat en els diferents punts on ell va viure.
També va dir que es faria un gegant de la seva figura i un concert al Conservatori del Liceu que també intentaran fer a Sant Joan.
En cultura, l'actriu Marisa Paredes ha mort aquest dimarts als 78 anys. La intèrpret, que va ser Premi Nacional de Cinematografia, Medalla d'Or al Mèrit, a les Belles Arts i Goya d'Honor, deixa una carrera de 60 anys molt marcada per la seva presència a moltes pel·lícules de Pedro Almodóvar.
Marisa Paredes ha mort aquesta matinada a l'Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, on va ingressar ahir a la nit perquè es trobava malament. Actualment, el seu cadàver es troba al tanatori de Sant Isidre de la capital.
I ja es coneixen els Premis Enderroc de la Crítica 2025. Nostàlgia Airlines, de Maria Jaume, és el millor disc de l'any i Figaflaua són designats millor artista de l'any amb La Calçotada.
Els àlbums d'Oques Grasses, d'en Pere Albó i El Comboi i Muixca han estat reconeguts com a millors discos de pop, rock i urbanes. Cançons de Rebords, de Marc Pujol, és considerat el millor disc de cançó d'autor i es pregunta de Tartar Helena el millor disc de folk. Guillem Gisbert ha estat considerat Premi Especial del Jurat per al seu primer disc en solitari, Balla la Masurca. En canvi, Momi Maika ha rebut el premi a millor disc en llengua no catalana per Cairo i Mamaduixa el millor disc revelació per Only Hits. El 8 de gener s'obrirà el vot popular pels Premis Enderroc de la Música Catalana que es lliuraran a l'Auditori de Girona el 6 de març.
I encara en cultura, el Teatre Fortuny de Reus acull aquest vespre la representació de l'òpera Ferides. Obra del biguetà Jofre Verdolet explora amb un marcat accent mozartià les desventures de dos joves a la Guerra Civil Espanyola. La nova ràdio, Aleix Pérez.
Aquest dimarts 17 de desembre, a 8:45 del vespre, el Teatre Fortuny de Reus acollirà l'òpera de nova creació Ferides del músic biguetà Jofre Verdolet. L'òpera, ambientada al tram final de la Guerra Civil Espanyola, narra la història de dos nois, el Pere i el Joan, que van a lluitar al front. Explica les relacions amoroses amb dues joves, la Mariona i la Núria, i el conflicte que s'hi genera amb la presència dels nacionals ocupant gairebé tot el territori català. La trama fa florar odis, venjances i desenganys, encara que també hi ha instants per l'esperança, amb un estil que homenatja en argument i estil musical a les òperes de Wolfgang Amadeus Mozart. A l'òpera hi participen la soprano Judit Muñoz i Rosa Maria Bella, el baríton Joan García i el tenor Joan Mas, a part també la mezzosoprano Ainhoa Aguilar i el baix Néstor Pindado. Els cantants estaran acompanyats per la Camarada de la Música Catalana i el Cor Ciutat de Reus.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça Bàsquet rep el Fenerbahçe al Palau Blaugrana a partir de 8:45, en partit de la 16a jornada de l'Eurolliga. És una prova de nivell per als blaugranes, que han perdut 7 dels últims 10 partits disputats. A la Champions, la tercera competició masculina continental, el Baxi Manresa tanca la fase de grups del Nou Congost amb la visita del Dertona italià. Els bagencs els cal guanyar de més de 17 punts si volen ser campions de grup i accedir directament al top 16, esquivant l'eliminatòria prèvia. En futbol, Aitana Bonmatí ha guanyat el premi The Best que atorga la FIFA. La blaugrana s'enduia ahir el Golden Woman, el premi a la millor futbolista. Bonmatí s'ha mostrat agraïda pel The Best guanyat per segon any consecutiu.
Agradecida siempre a toda la gente que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día, desde el club, toda la gente que trabaja para el club, staff, compañeras, como no, las más importantes, las que me hacen ser mejor en el campo siempre. Sin ellas yo no sería la futbolista que soy hoy, y a por más títulos colectivos, que son los que al final te hacen estar aquí también, y para mí los más importantes.
Aquestes setmanes de finals de l'any són sinònim de preparació per als i les pilots que participen en un nou rally Dakar. Ha assistit a la presentació als projectes de pilots com Laia Sanz i Isidre Esteve, el nostre company Joan Barberà. Bona tarda.
Bona tarda. La pilot de Corbera, Laia Sanz, ha aconseguit els suports necessaris per tornar per 15a vegada al Rally Dakar, la quarta en cotxes. Sanz, clar, que ara en les quatre rodes ha de seguir demostrant la seva categoria i la qualitat, tot i els seus èxits, en el món del motor.
Ostres, jo miro enrere i tinc orgull de tot el que he aconseguit, no? Si aquella nena de fa tants anys li haguessin dit que portaria 15 Dakars, que hauria fet un novè lloc a la general en moto, que hauria aconseguit tot el que he fet, que hauria corregut a l'extremi amb el Carlos Sainz, vull dir, no em creuria res. Llavors s'ha de mirar enrere, no?, per trobar la motivació, per animar-te, perquè al final, si ho vaig poder fer en moto, crec que també ho puc fer en cotxe, i orgull del que he pogut anar fent fins ara.
Isidre Esteve afrontarà per 20a vegada la desena en cotxes, la prestigiosa prova, i aquest 2025 el prestigiós xef Nando Jubany torna al Dakar. Ara, però, en cotxes.
I pel que fa a l'agenda esportiva, aquest vespre nit tenim diferents partits en handbol a la Lliga Sobal, Villa d'Aranda, Barça, 8:45, en hoquei patins, a l'hoquei Lliga Femenina, a les 8, Fraga Cerdanyola, 8:45, Benvibre, Vilassana, a l'hoquei Lliga Masculina, 8:45, Calafell, Sant Just, i a les 9, Voltregà, Alcoi, Reus, Lleida, Caldes, Barça i Noia, Igualada. I també Copa de la Reina de Futbol Sala, 8ens de final a partit únic, a 8:45, Castro, Rubí.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès i Cristina Cantal a redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
A que estas fiestas sean inolvidables. Hotel Meliá Lloret de Mar y Restaurante Freo te invitan a disfrutar de sus exquisitos menús de Navidad y fin de año, cuidadosamente diseñados para sorprender tus sentidos y compartir momentos muy especiales en un ambiente acogedor y festivo. Vive tu Navidad y fin de año con una experiencia exclusiva y singular en el mejor ambiente. Más información y reservas en meliá.lloretdemar@meliá.com o en el teléfono 872-04-8270.
El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyona, rosi blancat, rosi blancat. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia. Fum, fum, fum. Ha nascut un minyona, rosi blancat. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia. Fum, fum, fum. Aquí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. aquí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pasturats abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pasturats abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Qui dirà més gran mentida? Fum, fum, fum. Qui dirà més gran mentida? Fum, fum, fum. Ja respon el majoral amb gran cabal, amb gran cabal. Jo faré 10.000 camades amb un salt, totes plegades. Fum, fum, fum. Ja respon el majoral amb gran cabal, amb gran cabal. Jo faré 10.000 camades amb un salt, totes plegades. Fum, fum, fum. Desembre, fum, 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 el 25 de desembre.
Notícies en xarxa.